Bueno, quería dar las gracias al grupo Tecnociencia, Literatura y Cinema por haber aceptado esa invitación a llegar hasta la Fundación y participar en nuestro proyecto Sutura en Fragmentos. Y tenemos el placer de tener el grupo como público, pero el grupo como conferenciantes también. Bueno, Manuel Moreno, que es físico, se dice así, y profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña. Jordi Lamarca y Margalef, que es filólogo y profesor en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Y Carmen Gallego, que es filósofa y profesora de secundaria. Entonces, lo que propongo es, como las otras veces, y algunos y algunas de vosotros y vosotras ya han venido, que las dos charlas van a ir juntas, apuntáis las preguntas y luego, bueno, tomamos café o cervezas y hablamos. Bueno, gracias y bienvenidos.
Bé, començaré jo i espero no donar-vos molt la tabarra. La idea que jo volia explicar, o la hipòtesi de la qual jo volia partir, era que es parla molt del concepte d'identitat, com si la identitat realment fos un concepte real. Fins i tot s'han arribat a definicions del terme, d'aquest concepte d'identitat, dient doncs, que aquesta identitat és aquesta mena doncs, d'essència que tenim els éssers humans, que podem anar a buscar-la, la podem perdre, la podem retrobar. Que l'identitat fins i tot és allò que ens caracteritza com a conjunt de ciutadans d'un país enfront d'un altre grup de ciutadans d'un altre país. I es construeixen fins i tot discursos polítics al voltant d'aquesta identitat. Doncs bé, la meva hipòtesi una mica el que aniria és per intentar desmuntar aquest concepte i dir que des de la filosofia, sobretot a partir del segle XVIII i de la figura de David Hume, ja no es pot parlar del concepte d'identitat. L'identitat no és res més que una ficció que la ment imagina a través de la, diguem-ne, dels enllaços de la memòria, però l'únic que existeix de nosaltres no és res més que un conjunt d'impressions, de sensacions, d'experiències que anem vivint i que d'alguna manera intentem a través d'aquests enllaços de la memòria i a través també de la mirada dels altres, del reflex en el mirall fins i tot del nostre pas del temps a través del nostre cos, intentem donar-li una continuïtat i pensar que allò, aquesta construcció que ens hem fet mentalment, és quelcom al que nosaltres hi podem anomenar jo. Jo he volgut buscar tres exemples per demostrar aquesta hipòtesi, és a dir, que la identitat no és res més que una ficció i que fins i tot jo diria que va quedar desmuntada en el segle XVIII mercès a la il·lustració i que després es va tornar a reconstruir com a concepte a partir del romanticisme i sobretot de les idees nacionalistes i com aquest concepte realment en filosofia ja no té cap mena de sentit a través de tres pel·lícules. Tres pel·lícules que no són exactament del gènere de ciència-ficció, el que passa que estarien bordejant o tocant aquest gènere. Serien el documental fantàstic, que és la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que repeteix, és un documental evidentment d'un personatge que no va existir i que en aquest sentit doncs, podria tocar el gènere de la fantasia, més que evidentment de la ciència-ficció. I després altres dues pel·lícules que serien el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, la versió de Stephen Frears, Mary Reilly, i l'altra seria la pel·lícula L'altre del Robert Mulligan, una pel·lícula basada en una novel·la fantàstica dels anys 70 amb una excel·lent portada al cinema. Sobre el primer subjecte, sobre el Zelig de Woody Allen, potser podríem veure la identitat com una no existència, és a dir, el personatge és una mena de camaleó, Leonard Zelig, que contínuament té aquesta possibilitat de convertir-se en un altre, de ser a l'altre. I per tant no se sap mai qui és realment Leonard Zelig. Ell voldria ser un més de la massa, no destacar, però al mateix temps té unes ànsies d'èxit i de glòria tremenda que el porten en aquest senderi de codejar-se amb tothom que és important. Així, per exemple, doncs, apareix en un dels balcons al costat de Hitler sent un dels seus col·laboradors, apareix al costat de Duke Ellington xerrant amb ell i convertit en un afroamericà. Quan està amb orientals, els seus alineaments de la cara també es converteixen en orientals. Quan està amb els psicoanalistes que intenten curar el seu cas, es converteix ell també en un psicoanalista, de manera que és impossible arribar a veure qui és el pacient i qui és el metge. D'alguna manera, el que seria interessant d'aquesta pel·lícula assenyalar és que Woody Allen intenta retratar quelcom que havia estat molt present a la societat italiana dels anys 50, que era el moviment del qualunquisme. És a dir, la idea de que la societat important no és la societat que destaca, no són els grans individus, sinó que és la massa. Però que aquesta massa, evidentment, portada en el seu més ampli extrem, es pot portar a una forma de feixisme, de societat feixista. Zelig es repetiria, com deia Dostoievski, que ell està sol i que els altres són la realitat i per tant ell vol ser els altres. Per això es transfigura contínuament de manera camaleònica en els altres. Però evidentment caldria preguntar-se en aquest sentit qui és realment Leonard Zelig. És ell quan està d'afroamericà, és ell quan està parlant amb Duke Ellington o quan està parlant amb Eugene O'Neill o quan parla amb Susan Sontag? Qui és realment aquest Leonard Zelig? O és finalment el personatge nudí, ficat dintre de la massa, que sembla que ha aconseguit una mena de felicitat? No se sap mai realment i per tant aquesta identitat queda en entredit en aquesta pel·lícula. En les altres dues encara és més present aquesta idea falsa de l'existència de la identitat, perquè tots dos personatges, el Niles adolescent de la pel·lícula de l'altra del Robert Mulligan i el Dr. Jekyll de la pel·lícula de Stephen Frears, presenten aquesta mena de dualitat de la personalitat en la que lluita contínuament el bé amb el mal. El Dr. Jekyll és un personatge dedicat enterament a la medicina, de manera doncs, que ajuda a les classes pobres amb la seva investigació, que ha dedicat sempre tots els seus esforços a la seva feina, però que en realitat el que ell ha volgut ser no ha estat mai això, perquè s'avorreix amb la seva feina, perquè pensa que això que està fent o que això que la societat victoriana del seu temps l'obliga a fer no és el que realment ell voldria fer. I per tant somia, com si realment existís una identitat en el sentit cartesià, somia en poder-se separar la seva part maligna o la seva part lliure del seu cos i convertir-se en un altre, i a partir d'aquest altre fer allò que ell com a Jekyll és incapaç de fer. Gràcies a les drogues aconsegueix aquesta desviació de la seva personalitat i emergeix, sobretot en la pel·lícula Stephen Frears, potser per mi és la millor que aconsegueix aquesta mena de duplicació de l'altre, aconsegueix aparèixer com un Hyde tremendament jove, seductiu, atractiu, que és capaç de fer tot allò que Jekyll no s'atreveix a fer. Fins i tot arriba un moment que arriba a escapar de tot de qualsevol mena de límit, arriba a l'assassinat. Quan és l'assassinat únicament d'una prostituta sembla que no passa res, perquè bé, les prostitutes no compten per a ningú, i menys en aquella època, però quan mata una persona de la seva mateixa classe social, Hyde es veu obligat gairebé a autosuïcidar-se. Però el seu amor tan gran per la vida fa que cada vegada que intenta amagar-se dintre de Jekyll, aquest Hyde retorni a sortir. Dic que intenta suïcidar-se en la mesura de que torna a ser Jekyll o intenta a través de les drogues amagar-se dintre del cos de Jekyll, tot i que això evidentment és impossible. Hyde retorna i retorna i retorna a sortir. Fins que arriba un moment en què aquest retornament ja no podrà ser possible, perquè perseguit per tothom l'única solució possible és el suïcidi. En la pel·lícula de Stephen Frears es produeix aquest suïcidi i en el moment de la mort de Hyde i de la mort de Jekyll, retorna a aparèixer el cos de Jekyll, escapa del cos de Hyde, però un sap que sempre amagat dintre d'ell està el que ell voldria que fos el seu autèntic jo. És el mateix que passa amb la pel·lícula de Mulligan. Explica la història de dos bessons. Un d'ells ha mort, nosaltres no ho sabem que és mort, i pensem que en realitat existeixen aquests dos bessons i que un representa el cantó bo de la naturalesa i l'altre el dolent. En Niles, que és el bo, parla amb el seu germà i li reprèn per les actituds que pren, per la seva maldat, per el seu fanatisme, però sap sempre durant tota la pel·lícula que hi ha alguna cosa estranya, no exactament què és, com és possible que hi hagi un nen tan autènticament malvat com en Holland i que ningú pugui arribar mai a entreveure què és el que fa realment Holland. Holland acaba per assassinar pràcticament a tota la família, a tots aquells que poden esbrinar que realment Holland no hi és i que la seva personalitat està en mans del seu germà Niles, i la pel·lícula acaba amb una escena tremenda amb Niles mirant per la finestra amb la seva àvia morta, amb la seva mare morta, amb el seu cosí mort. Ningú ha sospitat mai que aquest Niles pugui ser l'assassí, però Niles continua en el seu camí d'aquesta duplicitat amagant aquest Holland que en realitat ell sempre és. El que he plantejat a través d'aquests exemples i de manera molt ràpida és senzillament la idea. Ens podem plantejar avui en dia el concepte de l'existència d'una identitat? Voldria acabar amb una frase que he llegit avui al País amb referència a un article d'un llibre que ha sortit ara mateix publicat que es diu Una mujer sola. El nostre company parlarà, el nostre company americà, parlarà de la identitat dintre d'internet. Aquest llibre parla de com dintre d'internet no es construeix tampoc una identitat en la mesura no de que nosaltres intentem ser uns altres quan estem a dintre de la xarxa, sinó des de la idea de que quan estem dintre de la xarxa arribem a la dissolució i no hi ha ningú, hi ha únicament la soledat. Potser dintre d'aquesta soledat serà la reflexió final de que no existeix la identitat, només existeix la memòria. Potser hem confós en certa mesura successió amb identitat. Molt breu.
Bé, bona tarda. Jo parlaré de la identitat en relació i en connexió un tema que estic estudiant i que m'interessa molt, que és l'autobiografia, les històries de vida i els relats. De manera que es podrà pensar que d'una manera tangencial tocaré la ciència-ficció i els relats de fantàstics, tot i que faré esment un vells també. Perquè al final m'agradaria proposar un escenari on en el futur, crec jo, es podran escriure nous relats de vida. O sigui, la persona que vulgui escriure sobre si mateix, que vulgui emparar una autobiografia, ho podrà fer amb un nou mitjà que és l'internet, a més del mitjà tradicional que són els folis, el llibre, el diari. Però abans d'arribar a això, m'agradaria entroncar amb el que ha dit la Carme i esbrinar una mica, molt tangencialment o molt breument, la identitat. La identitat és un concepte tan polèmic avui com ho ha estat en el passat. El concepte modern d'identitat descriu allò que, tot i sent privatiu i diferent de l'individu, roman constant e immutable, més enllà de qualsevol circumstància canviant i variable. La identitat, segons el diccionari, reflecteix la qualitat d'idèntic, qualitat d'ésser d'una persona, la mateixa que se suposa o cerca. És a dir, que el diccionari ens dona un concepte modern d'identitat. I quan dic modern, no vull dir modernista, sinó que vull dir modern, un concepte que comença aproximadament a partir del segle XVIII, tot i que es poden trobar traces d'identitat a partir del Renaixement també. Però aquesta definició que pressuposa l'existència d'una mateixa manera d'ésser en diverses circumstàncies, avui no sembla ser tan vàlida com ho era en el passat, i la postmodernitat la qüestiona severament i la replanteja en nous termes. De tal manera que pensadors de diverses índole tot sovint coincideixen en assenyalar un augment d'un individualisme egoista i exacerbat, i proposen aquests mateixos pensadors que els individus, nosaltres, hauríem de renunciar algunes parcel·les de l'autonomia que són estèrils per tal d'enfortir els llaços amb la comunitat. Jo crec que en Cabat es parlarà de la identitat en relació a la comunitat, i jo suposo que internet, els xats d'internet i la construcció de la identitat a través de l'internet d'alguna manera també pressuposa una comunitat virtual, tot i que sigui molt això, molt virtual, molt momentània i de vegades molt fictícia. Però sí, els psicòlegs d'avui diuen això, que caldria que renunciéssim a algunes parcel·les estèrils de la nostra individualitat i enfortíssim una mica més els llaços amb la comunitat. La medicina d'avui en dia replanteja noves formes d'identitat biològica a mesura que proliferen els intercanvis i trasplants d'òrgans, la pell, la sang i el moll de l'os, que es poden intercanviar, es poden trasplantar. La biotecnologia també presenta nous conceptes també. A mesura que es desenvolupen noves tècniques de reproducció, la inseminació artificial, la fecundació in vitro, tècniques que desdibuixen les sòlides fronteres que existien abans quan parlàvem de paternitat i maternitat. Avui en dia els conceptes de paternitat i maternitat estan desdibuixats i ja no són clars. La revolució de la informació i la comunicació ha creat un enorme i misteriós mapa que propicia l'adopció de nous rols, d'identitats, de xarxes i comunitats que abans eren inexistents i impensables. La globalització de l'economia i la política treu la gent dels seus pobles i de les terres ancestrals i les dispersa per tot el món, creuant fronteres, assimilant noves costums que trastoquen les creences de l'individu i les certeses que aquest individu abans tenia sobre la pertinença a un lloc, sobre el concepte de nació, sobre el concepte de raça i també sobre el concepte de gènere i d'individu. Al mateix temps, les tradicions esotèriques que venen de l'Orient disseminen el seu pensament mitjançant els medis de comunicació i ens venen a dir algo tan inquietant per a l'home i la dona d'Orient, d'Occident, homes i dones que estem molt aferrats al nostre petit jo de vanitats, i aquests mons esotèrics, aquesta filosofia oriental, ens ve a dir que som quelcom més que aquesta identitat a la qual ens aferrem o intentem buscar. Obrir-se camí en aquest concepte és una tasca molt àrdua i complexa, com estic apuntant aquí, i no és gens fàcil. Aquí, malgrat el petit espai del qual disposo, tractaré de trobar o oferir o de presentar un terme mig, un terrer de ningú, una mena de cross-bounderings, una mena de posició equidistant entre el modern concepte d'identitat, que en l'individu és una constant invariable, que té un centre, que té un patró, i el concepte postmodern d'identitat, que proclama l'absència de centre, l'ausència d'una sola individual, en favor de múltiples identitats i que constitueixen i que es canvien a mesura que les circumstàncies canvien. O sigui, aquí proposaré un terreny intermig, una mena de terreny fronterer. Aquest terme mig o aquest terreny me'l proporciona l'autobiografia, del qual sóc molt aficionat, com un espai discursiu, una forma literària que expressa, si més no, dues de les característiques principals de l'individualisme. L'individualisme té dues característiques. Una és la que vol destacar les experiències particulars e intransferibles de cada persona, i l'altra característica assenyala el potencial o el destí que cada individu té, potencial o destí que es pot realitzar o no. Per tant, fins a finals del segle XIX i principis del XX, les narratives personals, les històries personals, les autobiografies es desenvolupaven d'una manera uniforme, amb una gran tranquil·litat, amb un sentit progressiu, amb un sentit de telos, o sigui, que hi havia una finalitat. I aquest sentit progressiu de finalitat es anava desvelant, el narrador ho anava desvelant a mesura que anava fent la seva narració, i llavors aquesta finalitat es demostrava al final, quan la persona deia, doncs, mireu on he arribat, mireu el que he aconseguit, mireu qui sóc. I es desenvolupava d'una manera molt clara, cronològica, a través de la infància, de l'adolescència, de la maduresa, en períodes cronològics de causa i efecte. L'autobiògraf d'aquest període es centrava en aquells punts àlgids de la seva vida que l'havien marcat i que traçaven una línia ascendent cap a l'èxit i cap a la realització d'un mateix. La postmodernitat, en canvi, no passa així. En la postmodernitat es produeixen altres narracions autobiogràfiques on s'observa sorprenents canvis d'enfocament i de direcció. La postmodernitat, és a dir, les autobiografies escrites a partir dels aproximadament dels anys 60 cap aquí, presta atenció tant a allò que és privat i íntim com a allò que és públic. Dona molt d'atenció als èxits, però també als fracassos. Dona molt d'atenció també a la diferència com a la unitat. I no obstant, queda com una construcció narrativa al mateix temps, queda com una història que es complica probablement degut a que ara nosaltres, els individus, som més capaços que en el passat d'entendre moltes coses del ser humà i del món que l'envolta que abans era impossible de conèixer. Abans s'ha fet menció a la doble identitat del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Per mi és la representació, és la fàbula d'algú que porta una doble vida. Els psicoterapeutes, els psiquiatres, aquí en la doble vida tenen un filó inexhaurible. Avui en dia la gent surt de l'armari, i això de sortir de l'armari ha produït una gran literatura confessional sobre aquest punt. Un dels exemples que m'han frapat més són els llibres de memòries de Terenci Moix, tot i que n'hi ha uns altres, perquè en els seus llibres on pot destacar que la veritat i la totalitat de l'existència humana ocupa més espai que la identitat pròpia, va més enllà de qualsevol jo, va més identitat que la vida pública i que la vida privada, el que és, insisteixo, el que és la veritat o la totalitat de l'existència humana. Naturalment, si això a mi em preguntéssiu en què consisteix, jo no ho sabria explicar i crec que ningú tampoc ho pot explicar, però crec que és algo intangible i és algo que forma part del subtext, o sigui, d'allò que es pot llegir entre línies i que es copsa d'una manera quasi, no sé, misteriosa poder. De fet, viure dues vides, una al marge de l'altra, és una manera d'expandir els límits d'aquest concepte que estem discutint avui, que és el de la identitat, i també aquest de sutures i fragments del que estem parlant avui també, no? Com dic, viure dues vides al marge una de l'altra és una manera d'expandir els límits de la identitat. De la mateixa manera que sortir de l'armari és també una manera de parlar d'identitat i també d'expandir els límits. També és una manera de construir la identitat. No obstant això, dit això, no voldria que un pensés que aquest tema, l'outing, que es diu en anglès, és privatiu dels homosexuals o bisexuals que viuen darrere de la façana d'una identitat heterosexual normal. Més lluny d'això, ja que l'individu, tot sovint, darrere de les façanes que amaguen unes idees polítiques, religioses, morals, amaguen sutilment les seves idees, també actituds racistes, actituds reprovables des del punt de vista polític i fins i tot moral. Per tant, el tema aquest o de l'outing per mi no és solament una qüestió de gènere, sinó que és una qüestió més ampla i que únicament avui dia només ens enfoquem en aquesta qüestió de gènere. En la postmodernitat hem dit que s'observaven sorprenents canvis d'enfoc i de direcció. Tal vegada això és degut a dos factors dels quals ara en sabem més que abans. Un és la memòria i un altre és el llenguatge. Dos conceptes que no es poden separar un de l'altre, ja que la memòria sense el llenguatge no existeix. Fins i tot quan pensem en els monuments i en els objectes que el passat ens ha llegat, aquests monuments i aquests objectes no tindrien cap sentit sense el llenguatge que els explica. No serien res. Necessitem del llenguatge. Però, en fi, anem a aquest primer factor, el de la memòria. I la memòria hem de pensar que és dues coses alhora. Per una banda, és un acte creatiu i alhora és un acte de recordar. La memòria recorda coses, però també les crea. Ja que la moderna ciència cognitiva diu també que la ment és múltiple, que la memòria és fal·lible i la qual cosa trasbalsa les conviccions sobre qui som i què és la veritat. Per tant, la forma d'experimentar els records, és el pilar que sosté la nostra identitat. Varien segons el temps. És a dir, les imatges que venen a la nostra ment, el pilar doncs del jo autobiogràfic, varien i canvien segons el moment en què es produeixen. Varien al llarg de que l'individu, a la mida que l'individu envelleix, o fins i tot en el decurs d'una mateixa sessió psicoterapèutica. També pot variar. I no obstant aquests canvis i modificacions, la memòria ens situa en un espai que, a mida que ens diu que la identitat és quelcom de fugaç i que no es pot agafar, ens apropa a la totalitat del ésser humà. E insisteixo una altra vegada que la totalitat del ésser humà és difícil de copsar, és difícil d'explicar, però d'alguna manera es pot intuir. Vegem ara el segon factor, que és el llenguatge, i la idea postmoderna del llenguatge fa també trontollar l'antiga idea d'un jo estable i unitari. Els postestructuralistes proclamen la indeterminació dels significats. Diuen que les paraules no tenen un significat, que els significats no són inamovibles, sinó que canvien constantment. El llenguatge no solament representa la realitat, sinó que la construeix. Ara jo en aquests moments estic construint o reconstruint una realitat. Jacques Lacan considera que el subjecte no és el qui emet un enunciat, no és el qui diu alguna cosa, sinó que és el mateix enunciat. Per tant, Jacques Lacan el que fa és que diu que allò que importa és el que es diu, no qui ho diu. I això és de vegades, jo crec que això és una idea molt interessant, perquè de vegades ens centrem en la persona i no en el que diu. Jacques Lacan fins i tot diu: no sóc un poeta, sinó un poema. Bé, de ser això cert, que la memòria és incerta i que el llenguatge construeix la realitat, els conceptes de nació, de raça, d'identitat, de gènere, no podrien existir sense les paraules que les generen. El cert és que continuen existint dins una societat com la nostra, que és la societat de la postmodernitat, de la postidentitat. I les paraules existeixen en contextes nous, en contextes incerts, inquietants, això és veritat, però també són contextes molt interessants, alliberadors de les velles trames o traves que embarraven la nostra existència, i també en contextes que són més enriquidors i constructius. I amb això ja acabo. Podria haver-me referit també a Blade Runner, com Blade Runner, els replicants de Blade Runner construeixen la identitat mitjançant de fotografies, inventant records que emparen dels altres. Això és una cosa també molt, molt interessant i molt curiosa, i que explica un concepte postmodern de la identitat. Bueno, després podem continuar el debat i podem pensar en nous escenaris de com escriure, no? Nous relats de vida a l'internet. a través de l'internet.